Notícies.
Bon dia. Amb la primera fase de les obres del complex aquàtic de Mirassol a punt de culminar, els veïns encara no veuen la llum al final del túnel d'una de les reivindicacions més antigues del barri. Amb una inversió de més de 6 milions d'euros i una superfície de 3.900 metres quadrats, l'edifici estarà conformat per tres plantes, dues de les quals soterrades. Tot i que està previst que la fase inicial quedi enllestida el primer trimestre d'enguany, els veïns es mostren dubtosos sobre els usos als quals es destinarà i també es mostren preocupats per les afectacions que tindrà l'obertura del complex en la mobilitat del barri. I els propietaris de l'edifici situat al número 4 de l'avinguda de Lluís Companys van mentir en el burofax que van enviar als veïns, en què els comunicaven que l'Ajuntament havia declarat en estat ruïnós l'edifici i els havia otorgat la llicència per començar l'enderrocament el 22 de gener. Tenint en compte aquesta situació, la propietat va decidir donar per finalitzats els contractes de lloguer de renda antiga a les quatre famílies inquilines del bloc. Entre els arguments donats als afectats, però, hi ha una mentida, i és que el consistori no ha atorgat la llicència d'enderroc als propietaris. Així ho ha confirmat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, a la tertúlia política de Cugat Mèdia. Pedrós ha explicat que sí que s'està tramitant la llicència, però que en cap cas s'ha coincidit, i ha recordat que no es pot enderrocar un edifici sense un reallotjament previ. I la Marató de Donants de Sang de Catalunya ja és aquí. Sant Cugat és una de les ciutats que s'ha sumat a la iniciativa. Els santcugatencs podran donar sang aquest divendres 10 de gener al casal Torreblanca. L'objectiu de la campanya és garantir les reserves de sang després de les vacances de Nadal i arribar a les 10.000 donacions. I també ja és aquí el cicle de cinema a la Nau de Valldoreix, que dona el tret de sortida aquest divendres a les 8 del vespre amb la projecció del drama biogràfic Saben Aquell, dirigit per David Trueba i protagonitzat per David Verdaguer i Carolina Juste. L'activitat, que és gratuïta i té aforament limitat, compta amb la participació de la taula de cinema de Valldoreix. I en esports, el futbolista santcugatenc del Barça, Pau Víctor, podrà tornar a jugar amb el Club Blaugrana, ja que el Consell Superior d'Esports ha donat la cautelaríssima al club. Per tant, Pau Víctor, que no ha jugat les semifinals de la Supercopa d'Espanya, sí que podria jugar a la final.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, la redacció, Alba Triador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 9 de gener, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana, avui amb Eduard Gené, Dolors Vilarassau i Jordi Mulgó, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora. Celebrarem els 40 anys de l'Hospital Universitari General de Catalunya a Sant Cugat. Parlarem amb el seu gerent, Joan Izquierdo. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Parlarem d'endometriosi amb la fisioterapeuta Kate Capó i afegirem una mica d'arts escèniques per conèixer els imperdibles d'Eduard Gené per a la pròxima quinzena. I per acabar, donarem la nota amb el divulgador musical Lluís Cabal per continuar parlant de dones compositores. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades. Música.
Faves comptades amb Carme Reverte.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, de fet, amb la primera tertúlia d'aquest 2025. Un espai, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el conflicte que hi ha pel desnonament d'un edifici a l'avinguda de Lluís Companys i en la campanya de rebaixes d'hivern, que ha començat aquest dimecres després de la Diada de Reis. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Eduard Gené, activista cultural i crític d'Arts Escèniques. Molt bon dia, Eduard.
Bon dia tinguem, i bon any.
I bon any, i tant. I Jordi Mulgó, veí de Sant Cugat. Molt bon dia, Jordi. Molt bon,
bon dia.
Any.
Bon, igualment.
I a l'espera bon que es pugui reunir amb nosaltres d'aquí una estoneta la Dolors Vilarassau, que mira, justament passa ara per davant de l'estudi Ramon Bernils. Per tant, la podrem saludar d'aquí un minutet aquí a l'estudi. Bé, si us sembla, mentre esperem la... La Dolors, anem començant.
Val.
Aquesta tertúlia. Volem començar amb un tema que ja va ser notícia a finals d'any passat, que es tracta del desnonament d'aquest edifici de Lluís Companys. Les famílies dels afectats d'aquest edifici ruïnós situat al número 4 de l'avinguda de Lluís Companys, gairebé tocada a la plaça Lluís Millet, han interposat una querella criminal contra els propietaris de l'immoble, la família Català, per coacció i assetjament immobiliari. Segons els afectats, la propietat ha reconegut a diverses maniobres per forçar la seva sortida de l'edifici. La més recent va ser el burofax que van rebre a mitjans de desembre, que fixava el 22 de gener com la data en què començarien les obres per enderrocar l'edifici. Escoltem Didac Andrés, representant de les famílies.
A finals de desembre vam rebre un burofax dels propietaris, indicant que s'hauria d'abandonar l'edifici el dia 22 de gener, argumentant que l'Ajuntament havia concedit un permís d'enderroc i que començarien les obres el mateix dia. Avui sabem que aquest permís mai ha estat concedit i que forma part d'una maniobra per enganyar persones d'edat avançada. Ens preocupa que l'Ajuntament no hagi pres cap mesura disciplinària davant d'aquesta acció, de la qual vam donar notícia a l'últim ple.
Tot plegat ho han explicat els veïns afectats en una roda de premsa aquest dimarts en un dels pisos de l'edifici, acompanyats pel sindicat de llogateres. Ara sí, saludem la Dolors Vilarassau, que ja ens acompanya. Dolors, t'hem presentat mentre passaves per davant de l'estudi, però ja hem avisat a l'audiència que en un minutet ja estaries aquí a taula amb nosaltres. Sí. Benvinguda.
Segur que pensaves que m'havia tocat la loteria.
Mira que m'ho va dir la Dolors.
Jo vaig dir, si em toca la loteria no vindré.
Què m'has dit?
Que, aniries...
que aniries a Hawaii, era?
Sí, bueno,
o Austràlia,
sí, sí.
No me'n recordo.
Sí, Austràlia.
Austràlia, em penso.
I... Què dius, ara?
I llavors dic que l'Alba segur que es pensa que m'ha tocat la loteria.
Doncs,
per
pensava que
aniries,
doncs sembla que no t'ha tocat o no molts milions,
exacte.
No?
O no ho vols dir?
Ens quedarem amb aquest dubte. Doncs que sapigueu que el meu poble ha tocat i que jo no he vist ni un cèntim.
Vaja.
Però vaja, vaja. Acostuma a passar quan no hi jugues, també,
però,
és veritat,
quina,
eh?
Quina? La Nacional, la
no,
Grossa...
No, aquesta de... No sé com...
La,
que no
sé la, la Grossa.
No, la del 5 de gener, la de Reis.
La del nen.
La del niño.
Sí.
El niño, perdoni, eh? El niño, no, el nen no, eh? El niño.
Bueno, ni niño jo... ni niña.
Ni niño.
Jo també res sempre espero que em toqui, però és que m'oblido de jugar-hi.
És una complicació. És una complicació. Bé, les possibilitats són minimíssimes, del 0,00001, em sembla.
Tots els
però és allò que diuen, algú li ha de tocar, no?
Ah, clar.
Sí, amb això... i toca sempre algú.
Sempre algú.
A Hisenda.
Ah, sí? És un bon negoci per l'Estat.
Eh? Que guanyen, guanyen, queda a casa.
Sempre guanyen. I per veia doble, guanyen quan es fa el sorteig i guanyen al cap d'un any...
Quan es paguen els impostos.
Ah, exactament.
Bé, si és per pagar coses del benestar social... Benvingut, sí.
Oi, oi, oi. Ja m'agradaria veure-ho.
Haurem de canviar el tema de la tertúlia perquè ens estem desviant del tema amb la loteria, que jo pensava fer-la abans i ara resulta que el tema de la loteria l'haurem de tractar després de festes. Bé, sembla que aquí almenys a ningú li han plogut milions i si no ho dissimulem tots molt bé perquè continuem amb la rutina.
Presentàvem ara, quan començàvem aquesta tertúlia, aquest tema que dèiem que va ser notícia a finals d'any passat, aquest edifici en estat ruïnós de l'avinguda de Lluís Companys número 4, on encara hi queden quatre famílies, moltes d'elles amb persones d'edat molt avançada, fins i tot de més de 90 anys, que ara han interposat aquesta querella criminal contra la propietat, que és la família Català, per aquest assetjament immobiliari que explicàvem. Éreu conscients d'aquesta situació? Perquè fa uns mesos va sortir al ple també quan es va desprendre un dels balcons de l'edifici, sí. I els veïns ja van anar a l'audiència pública a denunciar l'estat en el que es trobava l'edifici i que la propietat, que és la responsable de mantenir l'estat de l'edifici, no hi actuava.
És que jo penso que la situació s'ha arribat precisament pel no manteniment. És a dir, qualsevol edifici, en aquest cas en tenia uns quants anys, necessita de forma regular doncs un tipus d'atenció mínima, que és el que és l'estructura de l'edifici per una banda i els serveis que puguin arribar i naturalment la col·laboració dels veïns, en aquest cas llogaters, perquè aquest edifici continuï. A veure, el meu coneixement del tema és el que ve per les notícies que em puguin arribar, no per directament per algú que visqui allà, ni molt menys. Però penso que això manifesta una vegada més un tipus d'acció, de comportament, en aquest cas per part de la propietat, que consisteix en voler revaloritzar el seu patrimoni. I que si es dona en aquest cas com es dona un preu de 700 i pico, 768 euros, em sembla,
el metre quadrat,
quan resulta que Sant Cugat té el preu més alt de 5.000 i pico en quant a la venda i 4.000 i pico en quant al lloguer, doncs clar, comproves com aquí, doncs evidentment hi ha una acció estrictament econòmica.
Especulació.
Jo la veritat és que no coneixia el tema, l'he conegut ara a través també dels mitjans i així d'una manera molt, molt general, doncs és el tema de sempre, no? Com un dret de les persones a l'habitatge, com aquest dret, una cosa que és un dret es converteix en objecte d'especulació. És que això és el que bàsicament no s'entén aquí, en els desnonaments, en moltes coses d'aquest tipus, no? O sigui, i a més això amb persones grans, vull dir, això que dius que hi ha persones de 90 anys, uh-huh. Persones grans, com els hi pots dir a aquesta edat, fins i tot que els hi proporcionessis un altre lloc, com ha de fer una persona d'aquesta edat? Vosaltres sabeu el que representa, tu sí, Eduard, canviar de casa, de lloc. Vull dir, una persona a aquesta edat determinada no es mereix tenir que fer això. I a més, amb una vivenda que hi ha viscut tota la vida. Vull dir, no ho sé, però aquest tema el tema de l'habitatge s'hauria de plantejar d'una altra manera, no? Si al final resultarà que ningú podrà ser propietari, perquè, per exemple, la gent jove ja, això ja, la propietat ja ha quedat per una altra generació, no? Doncs no sé, els temes de lloguers han d'anar, vull dir, ha d'haver molt més habitatge social i s'ha d'anar molt a que la gent pugui tenir un lloc on viure dignament, perquè és que això és un dret. O sigui, no és possible que passi això. Jo no ho entenc, això, el tema de l'habitatge, tota aquesta especulació, bueno, una mica, en aquest cas, de la propietat, però també d'aquestes grans empreses, no?
Que són, és que, de fet, és un gran tenidor, la família propietària.
Ja.
Jo, la veritat és que em costa entendre tots aquests problemes. No aquest en concret, que és, jo li dono una gravetat forta, però de què ens serveix la llei de l'habitatge? Com és que la gent es pot passar pel forro a totes les coses que a la millor t'estan obligant? Jo no ho entenc. Jo, de veritat, de què ens serveixen els polítics si no som capaços d'adequar les lleis i que les facin complir, perquè adequar-les les podem adequar. No, la veritat és que s'hagi de complir. Si el sentit comú ens pot arribar a dir que aquestes persones que són grans, que porten tota la vida en el seu pis, no és lògic que hagin de fer un canvi, si ho hem de fer perquè, bueno, pues l'amo doncs vol especular, noi, això té un cost. Això té un cost. I segons jo, el que jo sé és de que el bloc, de totes maneres, com que la gent era gran, a poc se n'han anat anant.
Hi ha hagut els altres veïns, a mesura que se'ls havien anat acabant els contractes de lloguer, la propietat ja no els hi va renovar. Les famílies que queden són aquelles famílies que tenen un lloguer de renda antiga, d'aquestes que són per tota la vida, per dir-ho d'alguna manera, i que, per tant, no han volgut marxar del que és casa seva. El conflicte arriba quan la propietat, que és qui té l'obligació de mantenir en bon estat un edifici, no fa aquestes actuacions i, per tant, fins i tot podria suposar un risc per les persones que hi viuen viure allà. El problema és com s'ha arribat a un punt que un edifici estigui en estat ruïnós, que també es posa en dubte des de les famílies, no? Aquest informe que s'ha fet d'estat ruïnós de l'habitatge, per exemple, que no contempla totes les parts, i l'enderrocament posterior. De les quatre famílies que queden, el Jordi apuntava, si no hi ha més remei, no? Si l'edifici realment suposa un perill per a les persones, aquestes persones hauran de marxar, però hauran de tenir una alternativa habitacional. Qui els hi dona aquesta alternativa? De qui és responsabilitat o de qui hauria de ser? Des de l'Ajuntament sabem que a una de les veïnes se li ha oferit una alternativa habitacional, que és una pensió.
Imagina't.
I aquesta persona rebutja anar a viure en una pensió en els seus 80 molts 90 anys.
Hi ha un aspecte que posa en solfa l'actitud del propietat. I és aquest advertiment de dir el dia 22...
El burofax.
Això, clar, i que després es conformi que això no és veritat, bueno, almenys diu des de l'Ajuntament, que ningú havia autoritzat això, i que, per tant, no existeix aquesta
acció. L'informe d'estat ruïnós, segons el regidor d'Urbanisme, sí que existeix. El que no existeix és el permís d'enderrocament d'aquest edifici, que, segons el burofax que es va enviar als propietaris, els deien que aquest 22 de gener havien d'haver marxat de casa seva perquè s'enderrocaria l'edifici.
Hi ha una doble acció. Per una part, dir, no us cobrem ja el lloguer, però... i us avisem que el dia 22 això s'enderrocarà. Aquesta pressió, sobretot feta amb gent molt gran, tu parles de 90, sabeu que hi ha una senyora que té 95 anys. Doncs aquesta pressió tan brutal no es pot suportar.
No es pot.
El problema de l'habitatge en general, per mi, consisteix en una cosa molt senzilla. En un moment determinat, parlo de fa 25 o 30 anys, va començar a haver una acció, que inclús va participar aunque en aquell moment Caja de Pensiones per la Vejez i d'Ahorros, no CaixaBank, i que era, doncs, promoure molts pisos de
protecció.
Això es va deixar de fer immediatament, en un moment determinat. En un moment determinat, a Espanya, la indústria més important era la construcció.
Sí.
Era així.
I així vam arribar al 2008.
Fins a fer un moment que, exactament, fins al 2008. Llavors va haver-hi un altre problema, que era econòmic, de treball, la gent que es va quedar sense feina, etc. Però és que, a més, la intervenció dels fons voltors, que són empreses internacionals que en molts casos no tenen ni punyetera idea, en aquest cas sí que saben on és l'edifici, però en molts casos no saben ni on és l'edifici. És una inversió d'X milions de dòlars ficats en un lloc determinat perquè s'hi produeixi X milions de dòlars de benefici. I tant li fa com es produeix i de quina manera es fa. Per tant, es despersonalitza el tema de l'habitacle. Es converteix en un ens purament econòmic. Sí. I quan una cosa es converteix en un ens purament econòmic, el que mana és el mercat.
Què us sembla que els veïns hagin decidit anar per la via judicial arribats a aquest punt, quan de fet ja havien anat al ple municipal a aixecar la mà, no? a demanar ajuda?
És un últim recurs, no? El que passa que sapiguem com va també la justícia i la via judicial, segurament aquestes persones que viuen en aquest edifici realment no els arribarà a solucionar res, perquè quan arribi ja una sentència que digui tal cosa, doncs possiblement ja no hi seran i no hi seran a temps.
Pot haver un judici que es produeixi d'aquí, o sigui que els hi diguin d'aquí a 6 mesos o 8 mesos, un primer judici, una recusació per part dels que estiguin, en aquest cas els propietaris de la finca, que diguin que no estan d'acord, i pot passar... O sigui, pot caure l'edifici i encara la justícia no haurà dit què s'ha de fer.
Creieu que la família de propietaris, en aquest cas, perquè parlem d'aquest cas, però en general, s'aprofiten potser del desconeixement de les lleis que emparen els llogaters? Perquè per això s'arriba fins a aquest punt, quan tenen l'obligació de mantenir una finca?
Jo penso que hi ha de tot.
Jo sí, la veritat, però és que fins a quin punt l'inquilino o el que té l'habitatge ha de conèixer la llei. Uh-huh. És a dir, la llei l'ha d'aplicar un jutge.
Si la de fet, lamentaven que no s'havien fet les inspeccions periòdiques que pertoquen als habitatges i que es fan regularment, quan en aquell carrer hi ha altres edificis que també, com aquest, tenen aluminosi, que suposen un perill també per a la salut de les persones que hi viuen.
Sí, sí. És que el que no s'entén és això. És dir, a veure ara, la Dolors ho deia, veuràs tu que passaran 6 anys, a la millor la casa cau i el jutge encara haurà de dir el què. I, bueno, la solució ha de venir per un altre lloc. Aquestes persones no poden quedar sota el pont. No poden. Qui haurà d'intervenir? Pues els responsables. Sigui l'Ajuntament, sigui la Generalitat, sigui algú que obligui a que aquestes persones tinguin el que necessiten. Que després resulta de que fan un edifici i poden tornar en el lloc on havien estat, serà una altra cosa. Si no, pensem en una cosa. Quan tu, a Sant Cugat en tenim molts exemples, quan tu tenies una casa de poble de Sant Cugat, venien, et compraven el terreny, et compraven tot, i et deien, a canvi d'un pis, de que no sé què...
Una permuta.
Exactament. Ells marcaven una mica, com a propietaris que havien set del terreny, marcaven una mica el seu propi futur. Home, i jo conec una família en concret que se'ls va buscar un pis de lloguer que pagava l'empresa. Quan van acabar les obres, aquesta família va tornar en el lloc, no en l'edifici, perquè ja no hi era, però en el lloc on havia estat tota la vida, el seu barri, els seus veïns... I com és possible que ara no pugui ser.
Quin és el paper que hauria... Com hauria d'actuar l'Ajuntament en aquest cas? Més enllà de les obligacions legals, eh?
Sí, sí. Home, a veure, jo la primera cosa que no puc entendre és que si en un ple municipal ja es va manifestar això, em sembla que era el mes de maig, ja es va manifestar això, que des del mes de maig fins ara no hi ha hagut un tipus d'acció. A veure, les lleis, com apuntaves, són les que són. L'aplicació... Jo sempre dic el mateix. La llei és una cosa i l'aplicació de la llei és una altra. Perquè la mateixa llei, el mateix text, el mateix deu, dos jutges diferents ho poden dir dret per l'esquerra i per la dreta.
Feta la llei, feta la trampa.
Feta la trampa, exactament. I la gent ho sap perfectament, i gent que té coneixement, els professionals saben perfectament per on colar-se, quines cliches han de passar per poder, doncs, eliminar aquest tema. Ara, què pot fer l'Ajuntament davant d'una propietat des del punt de vista legal? Jo penso que l'únic que pot fer l'Ajuntament és garantir que ningú es quedi sense pis.
De fet, l'Ajuntament es va proposar com a mediador en aquest conflicte entre les famílies llogateres i la propietat. Es van comprometre a l'últim ple també a fer una reunió amb les famílies. A dimarts, que és quan vam escriure en aquesta casa del company Pau Vázquez la notícia, les famílies ens deien que no havien estat citats per l'alcalde ni per cap membre del govern per fer aquesta reunió i aquesta mediació. Efectivament, el dia 22 s'hauria de produir aquest enderrocament. Sembla que, en realitat, segons fons de l'Ajuntament, aquest permís d'enderrocament no hi és, per tant, entenem que no es produirà, però l'angoixa d'aquestes famílies segueix. Segueix. Quan ets jove, no em vull imaginar... quan tens 95 anys
i no saps, casa teva,
i no saps
casa
si l'endemà vindran a treure.
Sí, sí.
Que fa 60 anys que vius allà.
El que és evident és que aquesta gent, si això s'ha d'acabar enderrocant perquè ha caigut ja el balcó i hi ha perill de luminosi i tot això, aquesta gent se'ls ha d'oferir un lloc amb el mateix preu que pagaven. Vull dir, ja està.
És que l'acció...
Ara, si després es fa la permuta o no es fa la permuta, però com a mínim aquesta gent té dret a viure amb les mateixes condicions en un lloc, no?
Sí, no hi ha permuta.
Una pensió és una broma, no?
Exacte.
És una broma.
Home,
bueno, és per no quan... és el mateix.
És com
per quan hi ha un aigat, com el de València, no? Uns dies a la pensió. Però com pots oferir una persona que
té a casa
seva...
i un traster.
Ah, molt bé.
Ah, bé, per guardar els mobles. Vaja...
era l'oferta. No. De fet, les famílies insisteixen en posar en dubte aquest informe que decreta la ruïna econòmica que ha aprovat l'Ajuntament, que valora el metre quadrat, ho apuntava abans l'Eduard, a 718 euros al metre quadrat. Creieu com les famílies que és exageradament baixa i que això justifica aquesta ruïna econòmica i, per tant, l'enderrocament? Perquè si no és ruïna econòmica, l'obligació és refer l'edifici, no enderrocar i construir de nou.
Clar, clar. Uh-huh. Això és justificar, és dir, estem en una situació que nosaltres, com a propietaris, no tenim més solució, tenim més sortida que tirar-lo a terra. Molt bé, però tirareu a terra, reconstruireu-ho, i a partir d'aquell moment, què valdran aquests pisos? En primer lloc, aquestes 3 o 4 persones o famílies que estan allà tindran un pis d'aquests? El tindran el preu anterior? No el tindran mai el preu anterior. Tindran un preu que multiplicarà per 20 el que estaven pagant. Això és impossible. Això és inadmissible. Està claríssim. És que qualsevol, amb sentit comú, no cal ser ni advocat, ni jutge, ni res de res, amb sentit comú. Si és senzill...
Les lleis de l'habitatge tenen prou en compte totes aquestes casuístiques
no ho crec.
Que poden passar?
Jo estic convençut, no conec, jo no sóc abogat, però estic convençut de que la llei està desfasada.
S'estan fent les reformes per regular d'alguna manera els preus de lloguer, que ja hem vist que ja s'han trobat les escletxes per fer vacacional i temporal. L'Eduard ens podria fer una classe de com està el mercat de lloguer a la ciutat, perquè s'ha trobat en la tesitura d'haver-ne de buscar. Però més enllà d'això, hi ha altres casuístiques que ens podem trobar al llarg de la vida i que han de garantir, d'alguna manera, el dret a l'habitatge digne i potser no estan prou contemplades, no?, en la normativa.
Hi ha una diferència, a mi m'agradaria dir-la, hi ha una diferència entre el petit propietari i el gran tenidor. Per això que deia, perquè el gran tenidor generalment té aquest desconeixement personal, perquè són inversors que posen diners per un lloc per tenir un benefici determinat, un percentatge determinat de benefici. I per tant, diguéssim, l'aspecte personal es queda lluny. El petit propietari, sí, perquè probablement pot inclús conèixer a la persona que ha llogat el pis, etcètera, etcètera. I per tant, no es pot dir... No, jo penso que no s'ha de generalitzar una actitud davant d'això. Però, clar, jo entenc...
No és la llei, no?, al final, que ha de garantir, més enllà de personalismes, perquè la llei no jutja la moral ni la bondat de les persones, sinó els fets.
Una de les experiències que he tingut aquest any, aquests 8 mesos que he estat a la recerca de pis, ha estat que hi ha molts petits propietaris que han venut, o sigui, han deixat de llogar, precisament per evitar-se segons quin tipus de problema. I han dit, molt bé, ja ni m'he cansat, aquest pis el venc.
I no creus que també hi ha hagut una mica de demagògia per part de certs sectors polítics i socials en el risc que suposa llogar un habitatge?
I tant. I l'ocupació...
Perquè les dades desmenteixen l'ocupació i les dades desmenteixen la gent que no paga lloguers. Per tant, quan un propietari decideix vendre, que està en el seu dret legítim, segons en marca la llei, si s'empara en aquests arguments de por a l'ocupació i por a l'impagament, al final les dades són les que són, no? I ho refusen.
Sí, sí.
Evidentment, quan menys parc de lloguer tinguem, més alts seran els lloguers.
Segur.
Però tampoc deixa de pujar el preu de l'habitatge de compra.
No.
I si has estat de lloguer, amb els preus de lloguer que hi ha, és molt complicat fer un estalvi per una entrada per un pis de compra.
És que un cas com aquest que estem comentant avui, jo penso que és claríssim, claríssimament, jo penso claríssim. És una gent que no han fet el manteniment, que han anat deixant que això anés perdent, fins al moment de dir, obligarem a la gent, els hi posem un caminet perquè marxin.
És aquest moving immobiliari que apuntava la Dolors.
Però en canvi,
que es fa aquí i es fa a manta de pisos de la capital catalana i segur que de la ciutat també.
En canvi, hi ha un altre aspecte que no es considera, que és el de l'ocupació sistemàtica. O sigui, a la Floresta, que he viscut jo 59 anys, hi ha un equip de gent que coneixen perfectament les lleis, saben perfectament... quins dies fa falta per poder estar en un lloc que no es puguin treure, si és amb un nen petit o no té un nen petit, etcètera, etcètera. Ho saben perfectament i ho coneixen perfectament. Aquesta és és l'altra banda d'això.
Però és una minoria, segons les dades, eh? I més en aquesta ciutat.
Sí, home, aquí arriba un punt que es fa més difícil, però existeix. Llavors, un petit propietari que li ocupen un pis... doncs es veu molt, amb molts problemes per poder recuperar aquest pis, amb molts problemes. I poden passar 2 anys tranquil·lament, tranquil·lament. Llavors, hi ha aquest tipus d'acció que dius, aquest l'entenc, que pugui arribar a aquest punt que digui, em desfaig aquest pis, no vull saber res més, i el venc i que passi el que vulgui.
Joan, aquí m'agradaria afegir de que la propietat és responsable de que l'edifici s'hagi deteriorat fins a tal punt.
I tant.
Responsable i més responsable, perquè quan va haver la problemàtica de la luminosi, l'Estat va sortir de cara i va reformar quantitat de blocs de pisos que avui per avui estan sense cap problema. Per què no ho van aprofitar? Què passa? Que és que llavors estava bé? O és que llavors la luminosi no hi era? O és que no... Aquesta responsabilitat algú l'ha de demanar a la propietat. Escolta, si tu saps que aquest bloc, o no ho saps, però és propietat teva, té luminosi, i si no, preocupa-te'n de saber si en té...
Bueno, la propietat té unes obligacions, no? Igual que té el dret de cobrar el lloguer, té l'obligació de mantenir l'estat. De fet, una de les veïnes lamentava que ella ja havia elevat a la propietat la queixa d'uns problemes greus que tenia de goteres, i encara s'espera que passi algú per casa, no? Per tant, qui garanteix també que els inquilins compleixin les seves obligacions, que són el pagament del lloguer, però que la propietat també les compleixi. És a dir, tots tenim drets i deures.
Clar.
Però tots...
Clar.
No, és evident que aquest cas és un cas de moving, vull dir, d'especulació claríssim, no? Vull
pura
dir,
i dura.
Eh?
Pura i dura.
Exacte, vull dir, és claríssim. Jo també vull fer... Vull dir alguna cosa a favor de la propietat. Jo estic de lloguer i tinc un... El propietari del pis del qual jo estic de lloguer és un propietari modèlic. És un senyor que quan... Bueno, és deu ser únic, eh? Però de veritat que és una persona modèlica. Quan hi va haver el tema de la pandèmia, em va trucar el primer dia i em va dir que m'abaixava el lloguer a la meitat de preu, personalment. Clar, és un senyor que jo ja he tingut un tracte personal, vull dir que ell sap la meva situació, jo sé la seva, i és una persona que... Sempre s'ha vingut, jo vull dir, quan es va acabar tot el tema de la pandèmia, igualment doncs, vam tornar al lloguer. Vull dir, jo vaig ser la primera que li vaig dir, ara podem tornar-hi, no? Però vull dir que també hi ha, també hi ha algunes persones que compleixen, que no tots els propietaris són de la mateixa manera.
Les generalitzacions sempre són equivocades.
No, exacte, sí. I temes de moving, per exemple, jo aquest tema el vaig viure amb els meus pares, molt claríssimament. Tenien una renta d'aquestes.
Renda antiga.
Sí, una renda antiga, i realment els van fer fora. Vull dir, van acabar, vull dir, fora del... Mira, en aquest carrer mateix.
I no se'ls va proporcionar una vivenda alternativa?
Al costat de Galtamarari. Plan Hospital 22, aquí mateix.
Sí, és que és així.
Sí. Bueno, el que passa és que ens hem de plantejar aquesta societat. Vull dir, què passa que la gent no té una casa per viure? És que és elemental. És com dir, no té per menjar. És que són coses fonamentals. Hi ha coses més... Però que hem de viure sota un pont?
Vull dir... De fet, ha sortit un informe aquestes darreres hores que indica que el 7% de la població de l'Estat espanyol viuen menys de 15 metres quadrats per persona. No? Això és una mitjana. Això vol dir que n'hi ha que viuen més...
Home, i tant.
Amb més metres, però també n'hi ha que viuen amb menys.
Sí, bueno, les mitjanes fan riure, eh? Allò que diu...
És com allò del PIB que parlem
no? Pollastre, no? Tens un pollastre entre dos i resulta que cadascú menja la meitat. Si fas la mitjana és que cadascú es menja mig pollastre, però n'hi ha un que se'n menja un i l'altre que no menja, no? Vull dir, en canvi, la mitjana és que menja mig pollastre cada un, no?
En tot cas, demostra que cada cop vivim més apinyats. L'informe explica també que no és un fenomen únic i exclusiu de les grans ciutats, que és, evidentment, on més es dona, sinó que s'està traslladant cada vegada a ciutats més mitjanes i fins i tot a l'àmbit rural.
I els joves, per exemple, el que cobren amb el que han de pagar d'un pis on han de viure. Vull dir, amb pisos de no sé quanta gent, no? Vull dir, compartint...
S'està discutint ara, la pujada del salari mínim interprofessional.
50 euros.
50 euros al mes, no arriba als 1.100 euros. Sabeu els preus de lloguer que hi ha a la ciutat? M'explicareu com es fa... Impossible. Per viure, no? Sabent que s'han de pagar...
Aquí està. Jo la llei la veig a l'altra punta de món, perquè si no aquests problemes no existirien. Podria haver-hi un problema concret, però tan generalitzat com que ningú pot accedir a la vivenda. Però de què anem?
De què anem?
A veure... I després demanem de que les parelles joves tinguin criatures perquè no tenim prou tant o això o allò, i bueno, de què anem?
Mira, en parlem un altre dia, si voleu, dels canvis demogràfics, sí, que també hi ha dades de l'any passat, a veure si en tenim actualitzades ja de finals de 2024, perquè també hi ha canvis, evidentment, en l'edat en què les dones tenen la primera criatura i en el nombre de criatures que neixen al municipi. Eduard, Jordi, Dolors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que tingueu una molt bona entrada d'any i ens seguim trobant bona en aquesta taula. Moltes gràcies.
Molt bé, bona.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
A Terra Teràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic. Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Podríem dir que l'Hospital Universitari General de Catalunya ha arribat a la maduresa. Amb 40 anys d'història a les seves espatlles, l'equipament hospitalari de Sant Cugat ha atès més de 15 milions de pacients, ha realitzat 600.000 intervencions quirúrgiques i ha crescut fins a assolir 7 plantes i més de 90.000 metres quadrats. Per parlar de l'evolució de l'Hospital General en aquests 40 anys, en aquestes 4 dècades, ens acompanya Joan Izquierdo, gerent de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Joan, molt benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos, per fer aquest recorregut d'aquestes 4 dècades de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Tot plegat, Joan, va començar el 1984, quan Leonci Domènech Closes i el Carles Soler Durall van fundar aquest equipament, que al cap dels anys s'ha convertit en un hospital de referència al país. Com valores el camí recorregut per aquest centre durant aquests 40 anys d'història?
Home, jo crec que haver arribat a complir 40 anys és un èxit. O sigui, per qui no conegui gaire la història de l'hospital, realment va ser, i jo crec que és un projecte molt original com mai s'havia fet a Catalunya, d'un parell de visionaris que venien dels Estats Units, que creien en un model de salut, que en aquells moments, a més, la sanitat estava molt centralitzada a Barcelona, la resta de Catalunya apenas tenia centres hospitalaris d'un nivell alt, i van decidir crear aquest projecte, evidentment amb clars oscurs durant els 40 anys, però jo crec que el gran èxit del projecte és haver arribat ara i tenir un projecte per davant, amb la qual cosa, bueno, content de poder ser-hi. I sí que és veritat que l'hospital té 40, jo porto 20 i n'he vist de molts colors i content de continuar-hi, certament.
Que ara ve mitja vida, doncs, d'aquest hospital. Quines consideres que són les principals millores que ha experimentat el centre en aquests 40 anys de vida?
Realment és un projecte que es va crear molt gran. L'inici era una mica angoixant veure que moltes de les àrees estaven buides i en aquests darrers anys, tant amb l'ajuda de la universitat com el creixement propi nostre, i és un hospital que totes les seves àrees construïdes estan funcionant i és un hospital que té vida. Hem aconseguit també ser un hospital universitari, aliar-nos amb una universitat pròpia en el mateix lloc, a part de tots els avenços tecnològics que quan un revisa la història veu que en alguna les coses hem sigut punters, encara ho continuem sent i volem ser-ho, òbviament.
I encara entenc que hi ha reptes en aquest sentit, que això és el que ajuda, sí, a avançar i a créixer, no? No sé, en 40 anys de història, vostè ho deia, no? Hi ha hagut moments de tot, com a qualsevol vida. Quines han estat les principals fites o els moments clau que podríem dir que marquem en vermell en aquest temps de vida de l'hospital?
Un, òbviament, com no podia ser d'una altra manera, és la seva creació, la seva idea original, després d'unes determinades èpoques de complicada gestió econòmica i de fallida, no ho podem negar, haver aconseguit entrar dins d'un projecte hospitalari, jo crec que està dintre d'un grup hospitalari com és Quirón, que té una matriu alemanya, doncs això jo crec que ens dona una seguretat, ens dona una estabilitat i probablement dintre d'aquesta evolució haver aconseguit una estabilitat que ens permeti desenvolupar un projecte és una de les fites més importants, a part de les múltiples fites mèdiques i d'investigació, que suposo que ja en parlarem, que s'han anat aconseguint en tot aquest temps.
Una part important per sostenir un hospital durant 40 anys és la vessant econòmica, ara en parlaves, i l'altra part entenc que també és la relació amb els pacients, no? Com ha canviat, com s'ha forjat la relació de l'hospital amb Sant Cugat del Vallès, que al final és el poble que l'acull, però també amb la resta de la comarca?
Bueno, jo en el fons soc metge, o sigui, ara que estigui fent de gerent és un accident en la meva vida, però bueno, fins fa 3 anys jo he portat una activitat purament assistencial, pacients ingressats, pacients a consultes, fent exploracions, i realment la clau és el contacte amb el pacient i totes les innovacions i tots els processos que estiguem fent, transformant amb l'ajut del que és la tecnologia, que és una part molt important de la qual està apostant l'hospital, han encaminat a tenir una millor relació amb el pacient i amb el pacient d'avui. Perquè jo crec que també el pacient canvia, el que demana el pacient està canviant, i el que veiem és que la gent que ve a l'hospital, i això us puc dir que és aproximadament un 88%, és gent de la comarca del Vallès. O sigui, en certa manera estem actuant com un hospital de referència, és una comarca molt poblada, amb poblacions molt importants com pot ser Sant Cugat, però com també Sabadell i Terrassa, i amb unes infraestructures hospitalàries, malgrat que són grans les que hi han, no són suficients per poder assumir tota la necessitat de salut que té. És una, doncs en aquest moment l'hospital jo crec que, tot i que la seva gestió és privada, però perquè a Catalunya tradicionalment la doble cobertura és molt important i en aquesta comarca principalment doncs, això es nota, està fent una tasca d'hospital de referència molt important.
Al llarg dels anys ja han passat diferents coses. El 1998 el centre es va convertir en el primer hospital d'Europa a rebre un segell de prestigi, el daurat de la Joint Commission International. Quina importància té una distinció d'aquesta categoria a àmbit internacional, fins i tot?
Sí, a part de, diguem, la pròpia distinció, jo crec que té un avantatge tant exterior, tant en quant la gent que ve sap que aquest hospital doncs, requereix una sèrie de condicions i de processos que estan verificats i són de qualitat. En aquell moment jo crec que va ser un altre d'aquests fets visionaris de l'hospital que no es van entendre, perquè la vam tenir, vam ser els primers d'Europa, després durant molts anys no la vam tenir, però ara la tornarem a lluitar, perquè hi ha centres que ho estan agafant, i des del punt de vista intern és una motivació molt important pels equips.
És un reconeixement també per la feina que fan els equips mèdics?
Fem-ho bé, revisem tots els processos que fem, millorem-los en la mesura que sigui possible i això ens donarà lloc a poder tenir aquesta acreditació, que ens agrada tenir-la, però sobretot remarca que tota la feina que hi ha darrere i la cohesió i l'anàlisi que porta no és sols el títol, sinó tot el que et pot aportar l'hospital.
Un reconeixement a la feina dels professionals que al final són els que fan possibles un centre hospitalari, no? Hi ha un altre moment rellevant llevant en la història de l'hospital, potser no és d'aquestes que són més agradables de recordar, no? El 2016, quan aleshores el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya era Antoni Comín, va anunciar la intenció per part de la Generalitat de convertir l'Hospital General de Catalunya en un hospital públic, en l'hospital de referència que diríem que faltaria la part de Sant Cugat, Cerdanyola i Castellà, però finalment allò va quedar en un no-res. No sé si s'ha tornat a contemplar en algun moment aquesta possibilitat que l'Hospital General passi a ser part del capital públic del país.
Actualment no, però jo entenc que evidentment cada situació política i en el context s'ha d'interpretar. Jo crec que els polítics, òbviament, quan prenen decisions o intenten fer coses, és sempre mirant amb el millor benefici del públic, perquè són servidors públics, òbviament, i en aquell moment doncs, es va plantejar això que comentaves. Va ser una proposta, al final, per determinades situacions, no va arribar a bon port, però bueno, que entenc que són... Doncs, coses que neixen una mica en el context que tu comentaves, de la necessitat d'una estructura hospitalària que doni la cobertura doncs, a Sant Cugat, Rubí, Castellà, aquesta zona.
Hem parlat de la tecnologia així a grans pinzellades. L'hospital va ser pioner en implantar tecnologies com la cirurgia robòtica. Com s'ha mantingut al capdavant de la innovació mèdica al llarg d'aquests anys?
Clar, no, la tecnologia és molt cara, cada cop més. I, evidentment, com és un hospital amb gestió privada, tenim que mirar el que invertim i el que retorna, òbviament. Però sí que és veritat que la cirurgia robòtica, que ja fa vora 3 anys que la tenim, doncs està donant els seus resultats. També hem consolidat tot el que és el codi ictus per poder fer tractaments aguts en pacients que han sofert un ictus, un infart de miocardi, i està una mica a la punta. Però tots els aparells, un aparell es compra, és un tema de diners. Però un professional no és sols diners, l'hem de tenir motivat, hem de tenir un projecte, i aquesta jo crec que és la tecnologia més important, és la humana, que a vegades és la més impredecible, però és la que ens interessa conservar més i que no és un tema sols econòmic.
No sé si disposeu d'algun recurs tecnològic especial del que us agradaria treure pit, per dir d'alguna manera, tot i que, evidentment, les persones...
M'ho poses molt fàcil.
Aquest ho poso fàcil. L'important són les persones que es fan servir, no?
Sí, però... tant. I que, dintre de... Per ser un hospital privat, entenem-nos així, privat, hi ha molts hospitals privats. Sí que és veritat que alguns tenen pacients, diguem, de la vessant pública, nosaltres són asseguradores, però som una rara avis. Dintre dels hospitals tenim una estructura laboral, jerarquitzada, i funcionem com qualsevol altre hospital, amb grups de qualitat, amb grups d'investigació, amb grup de docència, i jo crec que el gran valor no sols és tecnològic, sinó és poder tenir aquesta estructura, que és costosa de mantenir, i en un món que falten metges, poder crear projectes atractius costa, però jo crec que és el que estem més orgullosos, sin dubte.
És un dels reptes que et trobes al capdavant de l'hospital, que sigui un espai atractiu per aconseguir tenir bons professionals i que aquells que teniu no marxin en altres projectes?
Això probablement és el tema més difícil que té que fer un gerent, per treballar amb les persones. Primer, el que tu deies, no? Tots coneixem, falten metges, o potser no tenim prous per la població que tenim. Com més ens allunyem de Barcelona, doncs més costa. Quan parles d'un projecte d'hospital privat, pot despertar un cert recel, que no hauria de ser així, i a més està canviant molt el perfil de metge. O sigui, el que et deia, soc metge, tinc 52, però els que acaben ara no s'assemblen en res al que eren nosaltres, que no vol dir que sigui dolent, tot el contrari, és un canvi de prioritats, és un canvi també de perfil, és un canvi també
canvi
de nacionalitat,
final, no?
I òbviament la societat va d'una manera i no podem estar al marge, però sí que és veritat que és una professió que cada cop és més femenina, de la qual ens aporta molt, però que també hi ha temes de maternitat, de conciliació, que els de la meva època no contemplàvem i fèiem, i ara, doncs, evidentment, la gent ho busca. I és un tema també que busca més projectes, no és un tema sols econòmic, i sí que és veritat que també tenim molts metges que són nouvinguts de la resta d'Espanya o de resta de països de moltes nacionalitats, perquè, com comentàvem, aquí, amb els que surten de la universitat no tenim prou, i els hem d'integrar, integrant el nostre sistema, la nostra forma de pensar, amb la qual, ja et dic, la gestió humana, sens dubte,
és
apassionant,
complicada.
Però és molt complicada. Dóna molta satisfacció, a vegades també decepciona, però bueno.
Ara ho explicaves, 20 anys a l'Hospital General de Catalunya. De fet, la teva especialitat és la neurologia, si no m'equivoco. Sí. Consideres que l'hospital és també pioner en aquest camp? Ja que hi has estat 20 anys exercint la professió?
Sí, jo la veritat recordo quan vaig venir a treballar a l'hospital, eren altres èpoques, no faltava metge, sobràvem, i vaig tenir l'oportunitat just d'acabar la meva residència a l'Hospital del Mar, de venir aquí, de contractar-me. I aquí vaig arribar i vaig veure coses que no havia vist en 4 anys de residència. Tot el tema de les arteriografies cerebrals que feia el doctor Guimarà, els tractaments endovasculars, les hemorràgies superagnoidees... Jo crec que en aquest sentit, neuro, vaig aprendre molt, i aprendré sempre, jo vulguin que no, jo sóc neuròleg, ho seré tota la vida, encara que faci de gerent, i ara estem molt en les línies, i una mica amb el que comentàvem, és una societat que canvia, la societat occidental, tots sabem que cada cop està envellint més, i l'envelliment porta una sèrie de patologies, i qui no coneix tot el que aporta, o bé perquè ho coneix, o ho ha patit en algun familiar proper, les malalties neurodegeneratives, com pot ser la malaltia d'Alzheimer. Hi ha una mica, amb aquesta previsió, des de fa anys, hi ha una una unitat d'investigació que està provant i fent assajos clínics en tots els que seran, són i seran els nous fàrmacs per la malaltia d'Alzheimer. I bueno, jo crec que la neurologia en el nostre context i en la nostra població, a part de que és la meva especialitat i m'encanta,
es
nota, no? Una mica, no he perdut. Jo crec que és una àrea molt important de coneixement i que té molt futur.
Aprofitant que parlaves de les persones, no? Com un valor indiscutible d'una empresa, d'un equipament, en aquest cas hospitalari. L'Hospital Universitari General de Catalunya, com el seu nom indica, és un centre que integra una universitat. Què aporta poder tenir professionals que s'estan formant en l'àmbit mèdic a dins del mateix centre hospitalari? És una oportunitat per
Absolutament.
Vosaltres?
Absolutament. És aire fresc, és sortir de la rutina, és conèixer el que pensa la gent, és preparar els metges del demà. Sent egoistes, hem de pensar que aquestes persones són les que ens cuidaran, entendre el que els hi preocupa, entendre el que els interessa. Ells que també entenguin que han elegit una professió de servei, 7-24, amb una sèrie de sacrificis que hem de fer, que és preciosa, però a vegades és molt dura. I això dona un feedback, jo crec que mutu, apassionant. Ara actualment, i també perquè jo he sigut també 9 anys profe en la universitat i tenim molt bona relació amb l'equip directiu i volem potenciar una mica tots aquests valors, tot aquest coneixement mutu, no sols amb la formació i en la docència, sinó també en línies d'investigació que ens puguem ajudar. Jo crec que som aliats i aquesta aliança forta jo crec que beneficia al pacient i a Sant Cugat en concret poder tenir algú així.
Et vas posar al capdavant de la gerència a finals del 2023, fa poc més d'un any, perquè acabem de canviar d'any. Quins són els reptes que et marques, no, tu i el teu equip, entenc, que no és una qüestió personal, sinó d'equip, al capdavant? Cap a on mira l'hospital els pròxims 10 anys?
No, tens tota la raó. O sigui, jo sense un equip que tinc, que és meravellós, és impossible. I el repte és una mica basant-nos en aquesta idea de que som l'hospital, en certa manera, de referència d'aquesta àrea, de que estem en un context de falta de professionals i que estem en un procés de transformació digital, no oblidem-ho, que és molt important i ens pot ajudar en moltes coses, però ho hem d'utilitzar bé.
Intel·ligència artificial, estaríem parlant,
totalment,
per exemple?
Que l'hem d'utilitzar, ben utilitzar. Jo crec que té un gran futur. Sí que és veritat que la intel·ligència artificial, sobretot amb la normativa europea i en el món sanitari, va lenta, però perquè és molt restrictiva i és molt curosa amb tota una sèrie de normativa de protecció de dades, amb la qual estic totalment d'acord. Però jo crec que integrar el que és el territori, el que és el nou professional i el que és la intel·ligència per donar el millor servei, aquest és el gran repte. Jo crec que tenim aquest projecte, que volem anar de la mà, doncs, de tot el que és l'investigació i la docència, i molt implicats en el territori. Volem ser un hospital de referència, volem que se'ns conegui, perquè no visita tal persona que és molt important, sinó perquè tot l'hospital fa les coses bé. I una mica aquest és el repte que queda per davant. Apassionant, però intens.
40 anys... Com celebrareu, com commemorareu a aquest aniversari? Perquè n'estic convençuda que amb l'equip de comunicació també s'ha fet feina i que veurem diferents activitats al llarg d'aquest any, oi?
Sí, jo crec que ha d'haver algun reconeixement, i això hi haurà a les persones que encara continuen, que n'hi ha alguna, els que han estat també perquè realment han viscut èpoques molt dures i van fer molt per l'hospital, i també una mica amb la gent nova que arriba, bé, perquè venen, que és el que poden aportar, i fer una miqueta una conjunció de lo que ha sigut i el que vol ser. Després doncs, farem exposicions fotogràfiques, hem aconseguit, la veritat, un arxiu fotogràfic molt divertit, veus fotografies, per exemple, amb l'AP7 sense tràfic, cosa absolutament impensable avui en dia, veus una fotografia aèria en què Sant Cugat era un poblet, impensable avui en dia, i bueno, moltes coses que aniran sortint, tant des del punt de vista més informal, com més institucional, com més relació amb els mitjans, que esperem que siguin interessants i divertits per tots, amb un punt emotiu, òbviament.
La captació, ho has explicat moltes vegades, durant la conversa ha anat sortint. La captació de nous professionals és potser un dels reptes que el sector afronta els propers anys?
Sens dubte. Que a vegades ho parlava amb una companya i hi ha tres P's, deia. Una, la pasta, òbviament. Tots, si treballem, volem cobrar. Claríssim. Un altre és un projecte. O sigui, sols diners no et motivaran, ha d'haver un projecte darrere. I la tercera és la persona. En aquest sentit, intento amb la gent que s'incorpora parlar-ho i a vegades doncs, té aquell punt personal d'implicació, però que darrere del projecte doncs, són persones, hi ha ideals, hi ha una ètica, i jo crec que són les tres peces que intentem combinar. Tot i així, doncs, sempre és un repte absolut.
Doncs, Joan Izquierdo, moltes gràcies per venir-nos a explicar i fer aquest repàs d'aquests 40 anys d'història de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Per molts anys més, podríem dir que acabes de començar fa un any i poc com a gerent, amb més de 20 anys a l'hospital. Com es acostuma a dir, molta sort i molts encerts. Seguirem atents a aquesta recerca que seguireu fent, a aquesta innovació i aquests professionals de valor que seguiu cuidant, esperem, i incorporant al vostre equip. Ens seguirem trobant perquè tenim un espai amb vosaltres un cop al mes aquí al Faves Comptades. Moltíssimes gràcies i per molts anys més.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.